Em diu el professor Josep Anguera que em renyarà, perquè he fet una prèvia a l'hora de presentar-lo, dient que les previsions per aquest 2022, econòmicament parlant, no pintaven massa bé. Professor, què tal? Bon dia i bona hora.
Sí, sí, tens raó, bon dia i bona hora i bon any. T'estava escoltant per ràdio,
sí.
I ara el professor Anguera ens parlarà d'un malament que anirà l'any que ve. Home, tampoc ens hem de posar així, no? Això de l'economia, recorda que sempre dic que moltes vegades és difícil dir si ve malament, perquè a vegades el que és malament per un és bo per un altre.
Evidentment. Sí. És que, escolta, no hem de perdre de vista que hi ha gent a qui aquesta situació de pandèmia li va molt bé econòmicament parlant.
Ara, sobretot si tens una empresa farmacèutica.
Exacte.
Sí, per exemple.
Certament. Bé, avui tenim alguns temes damunt la taula. Començarem amb un tema que ja vam apuntar just abans de vacances de Nadal, i és girarem una mica la mirada cap als Estats Units. Un tema que, a més, al professor Anguera li agrada especialment. Josep, què és tot aquest moviment en el mercat laboral americà? Que entenc que no és extrapolable a casa nostra, o no sé si es podrien donar circumstàncies similars perquè passés alguna cosa semblant. Però el cas és que s'ha arribat a dades de rècord de gent que deixa la seva feina.
Sí.
Adéu-siau,
sí, sí.
Me'n vaig, tingui o no tingui una altra feina, no? I tot això sobta en aquests moments o no? O entenc que deu haver-hi alguna sèrie de coses o raons, Josep, que fan que s'estigui donant aquesta situació.
Bé, hi ha diferents raons, però la situació aquesta realment que li hem posat nom, perquè els agrada molt als nord-americans posar etiquetes, no? Que li diuen la gran renúncia, o inclús el gran relleu, o el gran salt, doncs és de que des de meitats de l'any passat, del 2021, doncs un fenomen en el món del treball, que és normal que hi hagi gent que digui, mira, doncs em busco una altra feina, o plego i em poso a buscar una altra feina perquè no m'acaba de fer el pes la que estic fent ara, no? Això passa, i passa aquí, i passa en molts llocs. El que destaca, per sobre de tot, és la quantitat, i que doncs té, com tu apuntaves, diferents motius. Per centrar-nos una mica, el mes de novembre de l'any passat, o sigui, res, fa 4 dies, doncs es va registrar una xifra rècord, que és la de 4 milions i mig de persones que durant un mes, en aquell mes, van dir-li en el seu responsable de l'empresa, el director, el cap o el propietari, mira, escolta, me'n vaig, adéu, sense demanar res, ni demanar, doncs, que aparentés un fals acomiadament.
Sí, ningú.
Me'n vaig perquè ja n'estic tip d'aquesta feina i vull millorar, o em vull prendre un temps de descans. Pensa que 4 milions i mig representa, número rodons, un 3% de la població activa.
Déu-n'hi-do.
Això en un sol mes. Si es mantingués, això voldria, durant tot l'any, ja dic que és una xifra màxima, però si es quedéssim, perquè al desembre encara no tenim les xifres, però s'anirà també cap als 4 milions i escaig, això voldria dir que al llarg de l'any 2021, o si es mantingués aquest any, el 22, pràcticament un de cada 3 treballadors als Estats Units deixaria la feina voluntàriament.
Déu-n'hi-do,
En termes nostres ens costa pensar en analogies, no? I el que deies tu, i això, què és el que està passant?
No?
Per quins motius, no? Que alguns dels quals es podrien traslladar al nostre cas. No? El primer és el de que, efectes de la pandèmia, hi havia gent que el 2020 i els primers mesos de 2021 ja pensaven canviar de feina, però es van retenir per dir, bueno, escolta, això que aquestes circumstàncies tan especials, tan diferents, que és que s'hagi paralitzat l'economia, val més que no fiquem el tonto i que ens esperem a veure què passa, no?
Uh-huh.
I a veure què passa, per molta gent, es va veure que a partir de meitats de l'any passat, doncs l'economia es recuperava, i als Estats Units l'economia es va recuperar molt, en especial perquè el govern del president Biden doncs va posar molts diners sobre la taula, però molts, no? Uns estímuls fiscals i dineraris molt, molt grans, no? Llavors, doncs, mira, ara arriba el moment, no? Perquè aquesta és una raó que, d'alguna manera, també seria equiparable a la que hi ha aquí, no? Però, per altra banda, doncs també ens trobem que hi ha un cert moviment antitreball, dic que hi ha hagut un període com de reflexió. Això d'estar tantes hores dintre de casa i fent teletreball ha fet que hi hagi persones que han trencat la rutina, diuen, bueno, però què estem fent? O sigui, no tant per ideologia, diguéssim, d'antisistema, sinó de dir, escolta, me'n vaig de casa a no sé quina hora, torno a les tantes.
Pràcticament no tinc vida, no? Només treballo.
Sí, no, visc per treballar en lloc de treballar per viure. I això és com un eslògan, però bueno, que crec que resumeix bastant bé el que molta gent s'ha començat a donar compte, o que potser ja ho pensava però no ho materialitzava, no? Llavors, escolta, pues, han fet una mena, allò que quan jo era petit en deien exercicis espirituals, no sé si et sona la paraula,
em sona.
O meditació, en termes més de ioga, no? I de coaching. Doncs llavors això també ha fet que la gent doncs, estigui pensant una mica què passa. Pensa que el mes de novembre es va fer una cosa, podríem dir, no sé, qualificada de curiosa, que és que hi havia més de 10 milions i mig de llocs de treball per cobrir en tots els Estats Units. I en canvi, de gent sense treball que volia treballar no arribava als 100 milions. O sigui que hi havia un desajustament també estructural en el món del treball als Estats Units, de que hi havia un lloc de treball i mig per cada persona aturada en la cerca de treball. O sigui, que t'ho imaginen, no? Gairebé 100 milions de treballadors volent buscar, trobar una feina, i hi havia empresaris que sumaven més de 10 milions i mig de llocs de treball per cobrir. Això també vol dir que s'ha de rectificar la formació, la requalificació professional, cosa que també és aplicable, ara no tinc les xifres a davant, a l'Estat a Catalunya i al conjunt de l'Estat espanyol, no? I una altra cosa curiosa és que això es va pensar al començament, els que teoritzaven sobre aquesta qüestió, que això seria sobretot llocs de treball, diguéssim, d'oficina, d'una taula amb una pantalla i un teclat i el ratolí, i tot això, allò que en diem els llocs de treball de coll blanc, això també és una nomenclatura antiga, no? Els white collar. Però resulta que, gratant una mica més i ficant-se a mirar les dades, doncs s'ha vist que també, sobretot, no és tant d'aquest treball, diguéssim, d'oficina, sinó sobretot de treballs poc qualificats i molt mal pagats. M'estic referint a qüestions de lleure, de restauració, d'hotel, de sanitat i també d'ensenyament. I això doncs, també ha fet que hi hagi una sèrie de persones que diu, escolta, treballar tantes hores, a més per guanyar tan poc, i per no tenir vida personal ni vida familiar, també ha fet que hi hagi gent que digui, saps què? Plego i em busco la vida per una altra banda, no? I potser finalment, després d'un període de teletreball tan llarg, no d'una setmana o de dues, sinó de mesos, no? També la gent, a l'hora de tornar, i això també ho podem pensar a casa nostra, a l'hora de tornar al lloc de treball amb tots els companys i companyes de la feina, la por a tenir, doncs, ara l'Omicron, fa unes setmanes la variant Delta, que aviat acabarem tot l'alfabet, i això també ha fet que hi hagi gent que diu, escolta, saps què? Canvio de feina o m'espero un temps abans de tornar a treballar. Doncs, no sé, aquí, com que la cosa potser no està tan ben protegida, la falta d'un lloc de treball per poder subsistir, o la gent, una part de la gent no té estalvis acumulats perquè doncs, la carestia de vida i amb l'inflació de l'any passat encara més, potser no ho podem traslladar-ho, fer un paral·lelisme, però sí que les causes, moltes, són assimilables a la nostra situació. I si, tal com deies tu, doncs és un fenomen que a mi em té bastant, no preocupat, però sí que em requereix l'atenció, perquè realment això de deixar la feina voluntàriament, quan la gent, quan pensa en tot això de l'atur, penses en l'atur involuntari, no? De que et fan fora els contactes temporals, i no et fan fora sinó que no te'ls renoven, no? I això és una preocupació molt més de carrer que no el fet de pensar, no sé si ara el que ens escolten hi ha algú que realment ho hagi fet, no? Dir, mira, jo la feina que tenia no tenia cap problema des del punt de vista de la direcció, però m'han llatipat i me'n vaig a un altre lloc i començo a buscar feina. Vull dir, això és possible que al llarg d'aquest any comencem a veure una tendència creixent amb tot això.
Josep, pel que comentes, això als Estats Units sembla que és una cosa que no està tan mal vista. Aquí potser culturalment això ens sobta més, precisament per això, perquè estem acostumats a agafar-nos a una feina fixa durant molts anys i, per tant, és una mica aquest concepte que alguns poden considerar fins i tot arcaic, però que és molt propi de casa nostra. És un tema cultural, aquest?
És un tema cultural que va desapareixent. I va desapareixent no perquè a l'escola els hi diguin que això és el que hi ha, sinó per la crua realitat. Si tu agafes gent de menys de 30 anys, el treball estable gairebé és una cosa de la literatura juvenil, vull dir, de llibres, no? Perquè cada vegada més, no tothom, evidentment, però hi ha un percentatge, una part molt important de gent de menys de 30 anys que ha viscut canviant de feina no voluntàriament, no? Per tant, el concepte que el desitjable o el que a mi m'he de buscar és una feina fixa per tota la vida, jo crec que mirant amb la gent jove, doncs ja, o sigui, no només no és una realitat, sinó que s'està començant a entendre que això no serà un objectiu, no perquè no fos desitjable, sinó perquè no serà. I, per tant, la gent reacciona i diu, escolta, si no serà, oblidem-nos i adaptem-nos a la nova situació, que sembla que serà la més duradora, no? Jo me recordo que fa temps, ara ja no veig que no es parla, que es deia de la flexibilitat laboral, en el sens de la flexiestabilitat, no? O sigui que seria d'una forma estable canviant de feina cada X anys o cada X mesos com una cosa no només inevitable, sinó que inclús saludable. Tens raó, Joel, que això als Estats Units fa molt més temps que passa, perquè allà l'atur és molt baix i que canviar de feina, inclús et giraria gairebé l'argument a favor teu de que la gent que no canvia de feina està mal vista. Diu, aquest no té esperit de superació o, mira, com que no el volen a cap lloc, es queda allà, diguéssim, com una persona es queda en el mateix lloc de treball. O sigui, que això que diguis, mira, jo he estat 30 anys treballant en el mateix hospital, i la gent se'l mira, ah, sí? I ningú t'ha ofert un lloc millor, senyal de que no ets gaire bo, no? M'entens? I vaja, jo crec que s'està canviant. No em facis dir si crec que això és bo o no per l'estabilitat humana, però que crec que cada vegada la gent pensa menys en que, no sé, la gent que acaba una formació professional o un grau universitari, que el seu objectiu, per exemple, jo del món de l'economia i de l'empresa, doncs molts estudiants estaven fent el grau, el que sigui, del món de l'economia, pensant que entrarien a la Caixa o al BBVA, no? I que allà doncs anirien escalant responsabilitats i fins que la jubilació els separés del món laboral, no? Jo crec que els que actualment acaben uns estudis de formació professional o universitaris, ja això no ho veuen, en primer lloc, perquè el sector financer s'ha primat molt i s'han fet uns canvis estructurals brutals, i segona perquè diuen, escolta, aquí cal espavilar-se, no acomodar-se i tenir l'ull ben obert per si surt una oportunitat, doncs a millorar. Uh-huh. Aquesta és la meva opinió.
Doncs bé, seguirem evidentment el que vagi passant en el mercat laboral americà i també el que passi a casa nostra. En tot cas, no sé si això és molt sostenible al llarg del temps, Josep, o entenc que s'anirà com reequilibrant en certa manera, no?
Bueno, a mi també el que em preocupa més és, que també ens passa a casa nostra, aquesta disparitat o no concordància entre les necessitats de les empreses i la formació dels nostres treballadors. O sigui, aquí també hi ha un munt de llocs de treball, sobretot amb empreses de noves tecnologies, de comunicació, de noves formes de mercat, en què aquestes empreses han de importar treballadors qualificats en aquests camps d'altres països. I per altra banda, tenim uns problemes d'atur, unes xifres d'atur rècord a la Unió Europea, un trist rècord, no?, a la Unió Europea. Això no és nou d'ara, ni és una cosa postpandèmica. Això fa molts anys que tristament és una realitat. I sembla que no hi hagi manera de que les nostres autoritats, juntament amb el món empresarial, toquin la tecla adequada per poder disminuir, no fer desaparèixer, però sí disminuir aquesta disparitat que perjudica les dues bandes. Perjudica el treballador que busca feina i no en troba, de la seva formació professional, d'allò que sap fer, i en canvi que hi hagi empreses que podrien augmentar el seu volum de negoci contractant a més gent i no en troben. Jo, per exemple, moltes empreses aquestes que treballen a través d'internet, doncs ara el que hi ha és una lluita ferotge per, si em permet l'expressió, pispar, entre cometes, a treballadors d'altres empreses del mateix sector per les seves necessitats. I això fa que, per exemple, aquests treballadors doncs tinguin uns sous molt elevats perquè, esclar, o bé se'n van a una empresa de la competència cobrant més, o li diuen a l'empresa allà on estan, escolta, mira, el meu en Lluís, la Maria Antònia, la Pepi, se n'han anat i resulta que, esclar, i a mi també em rebo ofertes i si vols que em quedi, doncs tu mateix. I això doncs fa un molt, molt, molt desigual, perquè veus que un sector es tira molt, tenen problemes de trobar treballadors i altres els hi sobren treballadors i estan a l'atur. Uh-huh.
Doncs bé, ho anirem seguint, evidentment. Josep, tenim un altre tema damunt la taula que a mi particularment hi ha un terme que m'ha generat una certa allò, no sabria ben bé ni com dir-ho, perplexitat, que és que tenim un altre debat a Europa ara, que és el nuclear, i ara el comissari europeu del mercat interior, Thierry Breton, va dir que defensava invertir mig bilió en nuclears, entenent-les com a energia verda.
Sí.
Això a mi em va xocar una mica el concepte, no?, de nuclear i energia verda, pel que tenim entès, o jo tenia entès fins ara, com a energia verda, malgrat, com passa sempre amb les paraules, no?, que les poden reinterpretar d'una manera o una altra, si entenem com per no emissió de CO2, sí, però després té una altra part, no?, la nuclear, que de verda en té poca.
Sí, sí, que això sorgeix del compromís que el 2050 la Unió Europea, els 27 països, o els que hi hagin el 2050, han d'eliminar les emissions de diòxid de carbó, no? Mm-hmm. que es diu aviat, perquè, vaja, només ens falten 29 anys, per entendre, menys de 29 anys. No? Doncs aquest comissari ha dit una cosa bastant, bastant entenedora, dintre de la perplexitat o del disgust que jo comparteixo amb tu, per la definició, però que és el ritme que anem no aconseguirem desplaçar tota la producció d'electricitat amb energies de combustibles fòssils que emeten diòxid de carbó, el CO2, no? A no ser que ell creu la via més ràpida i segura és incrementar l'energia produïda en centrals nuclears. Uh-huh. A veure, això també podria ser discutible per dir, escolta, no, jo crec que en els 27 països no hem esgotat tota la capacitat de producció d'electricitat, per exemple, d'energia solar, o bé de l'eòlica, de vent, uh-huh. Més tenint en compte que cada vegada, i em sembla que per aquí l'han posat, doncs ja hi ha algun projecte, de poder posar aerogeneradors al mar,
sí,
en el límit de les aigües jurisdiccionals. A veure, això els que no tenen mar no ho poden fer, però a la Unió Europea hi ha molts països amb mar, no? Per tant, diguéssim, l'energia nuclear és una de les alternatives. Que aquest senyor cregui que és l'única important, doncs, bé, doncs això pot ser discutible. El que és segur, i coincideixo totalment amb tu, és que dir-li energia verda això, la veritat, jo crec que és un engany o un frau encara més, no? Perquè, esclar, és cert que no contamina, sí, però a veure, hi ha altres dues coses que les energies renovables tenen i no ho té la nuclear. Primera, l'urani no és renovable.
Certament.
És un mineral que s'extreu de la Terra i que és finit i que, a més, una vegada s'ha fet la fusió nuclear, no és reciclable.
No, no.
O sigui, per tant, és aquests efectes igual que el carbó i que el petroli i que el gas. Primera. Segona, no emet, però el tema dels residus, a no ser que l'Elon Musk munti una empresa per enviar bidons de residus en lloc de l'Àfrica a no sigui un planeta, doncs és un problema que alguns països pobres admeten aquests residus dels països rics cobrant, sí. Però és un problema planetari. Aquests residus sí. Estan aquí i presenten un perill pel propi planeta. I segona, el risc que tota activitat d'aquesta té. I a l'últim cas, que ja fa uns anys, si no recordes al Japó, allà a Fukushima, sí. Doncs va haver-hi una explosió que encara ara i durant molts anys seguirà sent un problema pel Japó i per tota aquella zona del Pacífic. Uh-huh. Txernòbil encara està allò bullint, no? Encara que li han posat una tapa molt forta.
Però... sí.
I aquí a Catalunya també vam tenir problemes a Escolla Vandellós. Uh-huh. O sigui que, a veure, tot això fa que dir-li verda a l'energia nuclear, doncs jo crec que és absolutament incorrecte. Que això és una manera com de màrqueting polític perquè tot el que sona verd ara doncs està és de bona acceptació per part de la població, es pot enterar, però jo humilment li recomanaria a aquest senyor que expliqués, el Campar ja explica, no? Escolta, si tenim, ens hem posat l'obligació de no emetre més CO2 a partir del 2050, una qüestió factible és l'energia nuclear a marxes forçades, no? I que digui, doncs, i de les altres aquesta és millor, i a veure que hi hagi una discussió, i si la gent creu que és així, doncs que el Parlament Europeu actuï i ho aprovi. També hi ha una petita sospita, o gran, si em permets, que és que aquest senyor és francès.
Ah, t'ho anava a dir, França ha apostat molt, ara amb tota la crisi de l'increment de preu, de gas i de llum, França ha apostat molt per les nuclears. De fet, em sembla que estava invertint diners per generar, per crear-ne de noves. Per tant, entenc que si és francès podria tenir alguna cosa a veure, això, no?
Molts anys té l'energia nuclear com el principal productor de electricitat. Uh-huh. És més, exporta tecnologia per altres països, no? O, per exemple, Itàlia mateix, que és deficitària en producció d'electricitat, és una gran importadora d'electricitat i el seu principal proveïdor és França a través de connexions transfrontereres, ja que són països que comparteixen frontera. Per tant, fins a quin punt aquest comissari està expressant una voluntat de la Comissió Europea o voluntàriament està influït pel coneixement del seu propi país i que, tal com tu dius, el president Macron, davant de les eleccions presidencials, està donant senyals i fent actuacions per investigar i invertir en l'energia nuclear. Clar, hi ha països que s'hi oposen molt. Per exemple, doncs, Àustria, Alemanya i la pròpia Espanya. També suposo que des d'un punt de vista polític això influencia, pensa que a Àustria el nou govern està format per conservadors i el partit verd. A Alemanya el nou premier canceller alemany és del Partit Socialdemòcrata amb coalició amb els verds. Aquí a l'estat espanyol hi ha el PSOE, que no és declaradament antinuclear, tampoc és claríssimament a favor d'emetre CO2, però té Podemos allà apretant. O sigui, aquests països han agafat compromisos per anar eliminant progressivament les centrals nuclears. Llavors, si tu agafes aquesta via i penses realment en energia verda, en el sentit de fer energies renovables la producció d'electricitat, xoca que no França, sinó que un comissari europeu en representació de la Comissió Europea digui que la via per arribar a l'objectiu sigui incrementar notablement, pensa que està parlant, ja ho has dit tu, mig bilió, o sigui, 500.000 milions d'euros, per fer aquest increment de l'energia nuclear. Doncs, esclar, aquí hi haurà un conflicte d'interessos, ja veurem com es resol en el si de la Comissió Europea i sobretot del Parlament Europeu, perquè, esclar, els partits implicats doncs, encara que siguin de diferents països, tindran uns conflictes interns bastant, bastant grans, i ja veurem com realment s'acaba de decidir tot això, no sé. Però almenys jo crec que deu haver-hi un consens bastant gran en no divertir a l'energia nuclear, tot i que no emeti CO2.
Doncs evidentment ho seguirem perquè també ens afecta de ple. I un altre tema, així ja per acabar, Josep, se'ns acaba el temps però el teníem damunt la taula, hem començat un 2022 amb uns preus més alts, això ja ho vam vaticinar a final d'aquest 2021. Sembla que entre els sectors que també va incrementant-se el preu, a banda del que seria el preu, l'índex de preu al consum i els preus que tenim actualment, que tots hem notat quan hem anat a comprar coses que estan una mica més cares, és el tema immobiliari, és a dir, les cases, els pisos, i la pregunta és, tornem a anar cap a una bombolla immobiliària altra vegada? És a dir, no n'hem après del que ja ens ha passat?
Clar, aquí, doncs, de l'aigua tèbia, el gat escaldat en fuig, no? O sigui, com que va haver-hi aquell daltabaix tan gran a començaments de segle, no?, que va arribar amb l'esclat de Lehman Brothers el 2008, un dels efectes més clars i més dolorosos per molta gent que va perdre la casa va ser l'esclat de la bombolla immobiliària. T'he de dir que bombolla immobiliària és un terme més aviat social o periodístic que no dels estudis de teoria econòmica. Però vaja, per entendre'ns ja s'entén el que vol dir això. Pensa que hi ha una norma bastant establerta que diu que un país o una societat que destina més de la tercera part dels seus ingressos a pagar una casa o a viure en una casa, sigui de lloguer, sigui de compra, això no és saludable. I pensa que durant uns anys, al voltant del 2006, a Espanya es dedicava, les famílies espanyoles dedicaven, i també les catalanes, compto tot el conjunt de l'Estat, gairebé la meitat dels ingressos a la casa. Això què vol dir? Des de que les cases havien augmentat moltíssim de preu i que, a més, que els ingressos no havien crescut tant ni molt menys. Ara bé, la pregunta aquesta que em fas, hi ha molta gent que dubtem de que estiguem a les portes d'una nova bombolla. Això no vol dir que els preus del segon semestre del 21 i el que apunta d'aquest 22 és que tant els lloguers com els preus de les cases estan augmentant. Per tant, podríem dir que si hi ha algú que pensa canviar-se de casa, que ho faci, que busqui com més aviat possible, perquè cada mes que trigui a fer-ho, és possible que l'alternativa que busca se li encareixi. I quines causes hi ha? Home, el sector de la construcció, després de la gran patacada de la primera crisi del segle, doncs es va ralentitzar molt. S'està recuperant. El 2021 es van construir 100.000 cases, vull dir que això, vull dir cases, pisos, habitacles, no? Que això ja és una xifra respectable, molt lluny de les 750.000 que es van arribar a fer en el pic de l'eufòria constructiva a començaments de segle. Però, tot i que estigui molt lluny, sembla ser que el mercat immobiliari necessita una xifra una mica més gran d'aquestes 100.000 anuals. Això fa que si l'oferta és menor que la demanda, que és el que indica aquestes 100.000, sembla que està per sota el que la demanda necessita, doncs els preus pugen, és allò típic. Per altra banda, hi ha un altre motiu, que és que el que està passant amb la gent que té molts diners i no sap on invertir, està retornant al sector immobiliari, després d'haver-se enganxat els dits ara fa uns 10 anys.
Perdó, Josep,
però,
encara...
hi ha moltes persones que demana que volen comprar un immoble, no tant per anar-hi a viure i canviar de casa, sinó per col·locar uns diners. Clar, això fa també tensionar el mercat per la banda de la demanda i fer augmentar el preu.
Perquè, Josep, es considera, doncs, per tant, encara allò valor segur que es deia abans, al seu moment, era... Tu inverteix en immobili... Bueno, cases, en pisos, en el totxo, que es deia, Tu inverteix que això és valor segur. Això encara es considera així?
No. Va haver-hi, ja t'he dit, que hi ha hagut un escarment i un aprenentatge molt gran. Ara, una altra cosa és pensar que no és una cosa segura del tot, i l'altra és veure les diferents alternatives. Hi ha una part d'aquestes persones que tenen molts diners i que la seva preocupació principal és en què invertir, que segurament no és el teu cas,
no és el meu cas.
Que no és el meu, però sí que hi ha gent, i en conec algú, que diu, escolta, és que ara no sé el bitcoin, si amb noves tecnologies o amb totxo, no? Parlant col·loquialment. Doncs sé que alguns estan tornant al totxo i que, per tant, com que està veient-se una recuperació dels preus, recuperació des del seu punt de vista, o sigui, un increment dels preus, estan tornant aquí. El que fa allò de fer l'autocompliment de la profecia. Creia que això passaria i com que veig que està passant, veig que ho he encertat, però en part és perquè hi ha persones que estan invertint en això pensant que augmentaran els preus i la seva acció fa que augmentin els preus. Em sembla que m'explico prou clar, no? I per tant, doncs sí, tindrem un 2022 molt probablement d'encariment, però difícilment uns increments tan grans com perquè puguem qualificar-lo de bombolla. Pensa que hi ha un indicador que n'hi diuen indicador d'exuberància, que diguéssim és el que mesura si els preus d'un mercat, en aquest cas l'immobiliari, estan disparant-se, perquè disparar-se no deixa de ser un terme una mica cinegètic o militar, no? Però ja ens entenem, que augmenten moltíssim. Li diuen indicadors d'exuberància. Llavors hem fet un estudi dels 25 països més rics del món i el que, on està passant això és a Canadà, Estats Units i Europa, els Països Baixos, allò que abans en dèiem Holanda. I en canvi a la cua hi ha Sud-àfrica, tristament famosa ara per l'Omicron, no? Després l'estat espanyol. O sigui, l'estat espanyol és el segon en què menys passa aquest increment de preus. Per tant, sí que hi ha increment de preus i molt probablement, repeteixo, continuarà havent-hi al llarg de 2022, però no una escalada de preus, amb la informació que tenim ara, que sigui comparable a la de començaments de segle, com està passant en altres països rics ara, perquè no és una qüestió de dir només mirant la història recent, sinó mirant el que passa a països del nostre entorn socioeconòmic.
Fantàstic, doncs evidentment ho seguirem des d'aquí amb aquests informes econòmics que fem cada 15 dies amb en Josep Anguera. Josep, moltíssimes gràcies.
No hi ha de què, bon dia.
Bon dia.